dia, benvinguts als 5 minuts més als Parla Niol Puigverd. Avui el dia porta per nom dimecres 5 de juny del 2024 i ens llevem al cel pràcticament encapotat i després de la ressaca de les pluges d'ahir, sobretot a la Garrotxa i també a gran part del Ripollès. Repassem temperatures i anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez. Avui ens llevem a la Vall de Núria amb 6 graus ja positius, per tant temperatures estables. En tenim 11 a Das i a Molló, 12 graus a Camprodon, a Sant Pau de Segúries i a Ribes de Freser, 13 a Ripoll i a Vic, 14 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Mieres i a Sant Feliu de Pallerols, 16 graus a Castellfollit de la Roca, a Anglès i a Santa Pau, 17 a Roses i a Banyoles i tenim 19 graus a Girona i a Figueres. Però la previsió del dia d'avui, la previsió d'aquest dimecres, la repassem amb en Dani Ramírez.
La pluja hi va ser minsa, a Olot 4 litres, a Vic pràcticament no va ploure, 0,2, i en canvi un temporal de pluja molt important cap a la zona de Cabrerès i Collsacabra, ha rotit 59 litres per metre quadrat. Santa Maria de Besora, 40 litres, a Vidrà 40 litres, a Ciuret 32 litres, una gran crescuda dels rius i cascades d'aigua, els salts importants de Sallent a Rupit o de la Coromina a Falgàs. Impressionant la quantitat d'aigua que va baixar a la tarda, malgrat que Olot o Vic pràcticament doncs, no hi va ploure, molt poquet. Bé, avui tenim una mica de pausa, matí de boires, sol, a la tarda nuvolades, en principi no preveiem pluja important, però Pirineu Oriental, Ripollès, Alta Garrotxa, pot ser alguna gotellada. Són ja restes de la inestabilitat. Demà sembla que no ha de ploure, la temperatura, per cert, anirà pujant, farà més calor, màximes ja properes als 30 graus i demà potser 32. Divendres al migdia pot fer alguna gotellada, però encara farà més calor. I el cap de setmana sí que es notarà aixafogar a la costa, però la temperatura podria baixar una mica, perquè tant dissabte com diumenge, sobretot diumenge, hi haurà més núvols i de pluja més aviat poc. Però podria canviar el temps diumenge amb el dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Joan Espona diu que una de les necessitats del col·lectiu de caçadors i per a la ciutadania actualment és millorar la comunicació de batudes. El nou president de la Territorial Gironina de la Federació Catalana de Caça, escollit fa pocs dies, ha explicat en una entrevista a Ràdio Lot i Lot Televisió que la Generalitat no està fent els deures en aquest sentit i també diu que és clau que tots els municipis tinguin ben definits l'ús públic i privat del territori.
És clar, el primer que ha de fer les coses ben fetes és el govern de la Generalitat. I en aquest moment jo els hi vaig retraient i continuaré, vull dir, repetint-los, que el 95-96 doncs es va aprovar la llei d'accés motoritzat al medi, no? Estem al 2024 i no s'ha fet el reglament. Això és així i, per tant, alguna responsabilitat té el govern.
I els caps de l'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura d'Olot estan cansats de les traves que constantment els posa la Generalitat a l'hora de dur a terme la seva activitat. Aquesta és una denúncia que fan extensiva entitats de lleure d'arreu de Catalunya després de la prohibició d'ús d'una setantena de terrenys d'acampada de Catalunya per part de l'Agència Catalana de l'Aigua pocs dies abans de l'inici de l'estiu. Les entitats de lleure reclamen que se'ls tingui més en compte i que les administracions proposin solucions al mateix moment que anuncien les prohibicions. Parlem amb el cap de la IEC Nostra Dona d'Altura Tour d'Olot, parlem en quin canal.
La manifestació no només va ser convocada per reivindicar que ens han tancat molts acampaments i que s'ha vist afectada l'activitat, sinó per donar a entendre que la nostra tasca és molt important i que portem anys així. Perquè, per exemple, de la Covid vam ser molt afectats, també vam ser els últims que vam poder tornar a obrir la nostra activitat amb normalitat. O amb seminormalitat. També l'any passat o fa dos es van tancar molts acampaments a causa de riscos d'incendis, que entenem, però també necessitem solucions.
I Esquerra Republicana espera uns bons resultats en les eleccions europees d'aquest diumenge. Ho ha manifestat Bernat Costas, secretari general d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, en la seva visita d'aquest dimarts a la Garrotxa, concretament a Olot i també al Ripollès.
Quantitat ingent d'infraestructures del nostre país són finançades amb fons europeus, per exemple, aquest rocòdrom hipòdrom a través dels recents Next Generation, pensats per intentar que el continent aconseguim sortir de la crisi econòmica provocada pel sotrac de la Covid, però també el que ens hi juguem de veritat en aquestes eleccions és el futur, i el futur també en termes econòmics passa per evitar aquesta voluntat de tornar a les polítiques d'austeritat.
I en successos detenen un menor acusat d'11 robatoris amb força a Olot. Els fets haurien passat entre el 29 de maig i el 2 de juny. Diumenge passat també es va detenir un home de 19 anys per un robatori violent a Olot. Els dos ja han passat a disposició judicial al dia en què també és notícia que Jordi Celles opta a ser el garrotxí de l'any. El gestor d'empreses culturals opta al guardó després de tancar un nou any de bones xifres a l'Ideal. Celles ha explicat a Ràdio Olot i Olot Televisió que ja és un premi, està nominat al garrotxí de l'any. També explica que ara és un gran moment per treballar en el món de l'art i també ser creatiu.
Em fa molt feliç, o sigui, probablement com a olotí, com a garrotxí, poques coses et deuen poder fer sentir millor, no?, que tenir la possibilitat d'estar en aquest trio de persones, vaja, excepcional, que és el de poder ser garrotxí de l'any.
I en el Ripollès, una explotació ramadera de Rocabruna ha impulsat un projecte per plantar pomes d'alta muntanya i de moment avança favorablement. No serà, però, fins al 2028, quan començaran a créixer els primers fruits d'unes pomes que es faran servir per fer suc. La particularitat és que els xais gestionen de manera natural el terreny, menjant-se les males herbes i adobant el camp, cosa que afavoreix la supervivència dels pomers plantats, ho explica la ramadera Núria Simón.
Vam pensar en les pomeres perquè veiem que aquí al territori n'hi ha moltes. De fet, la pomera històricament és un arbre de muntanya, malgrat que s'ha fet a la plana per poder reintensificar millor, no? Tens els recursos més a prop, és de més fàcil mecanitzar, però és un arbre molt apropiat per les condicions de muntanya, i ho vam fer d'una manera amb aquests marcs de plantació tan amplis per no perdre pastura i que el bestiar pogués seguir pasturant, no?, i gestionant tot la pastura natural que ja teníem.
I els alumnes de secundària de l'Institut d'Escola Mestre Andreu de Sant Joan les Abadeses han transformat en obres artístiques alguns dels productes gastronòmics del municipi, la comarca i el país. L'objectiu del projecte era conèixer tot el que s'amaga darrere de cadascun d'ells i alhora donar valor a la tasca que fan els productors de quilòmetre zero. Alguns dels alumnes de l'Institut Escola Mestre Andreu, la Gabriela Jiménez i la Noa Fuset.
Volem donar més visibilitat als productes que es fan aquí més a la comarca, ja que tot ve d'empreses molt grans, i volem donar més visibilitat als nostres locals, com les pastisseries i coses que es fan aquí al nostre poble, per exemple, o a prop d'aquí al costat, que no es coneixen i que realment estan molt bé.
I Voltaic i Transports Minguet s'uneixen per la mobilitat sostenible amb la creació d'un nou punt de càrrega per a vehicles 100% elèctrics. Aquest carregador, situat a l'estació de servei de Minguet, proporciona una càrrega ràpida de 60 kW que permet maximitzar el temps de carretera i reduir les interrupcions dels vehicles. Jonathan Silva és el CEO i fundador de Voltaic.
El fet de que unim forces les empreses, vull dir, quan hi ha una necessitat hi ha de poder haver-hi alguna empresa, no, que faci de pont per poder arribar al mateix objectiu, que és el de potenciar la mobilitat sostenible. És un punt de recàrrega 100% elèctric, i aquí Minguet i Voltaic el que hem fet de la mà del punt de recàrrega d'Ingetim, no?, és potenciar aquesta transició energètica, val?, des d'un punt de recàrrega de 60 kW només per vehicle 100% elèctric. Això és important saber-ho.
I en esports... Pedro Dolera serà entrenador de la Unió Esportiva Olot un any més. El tècnic de 51 anys va signar una temporada més de contracte en cas d'ascens. Dolera ja va arribar al club amb un llarg i ampli bagatge en el futbol català, i enguany continuarà com a director d'orquestra del primer equip.
Vull dir, jo tinc un any més de contracte, vaig firmar un més un, si pujava. Era una aposta arriscada perquè al final no tenies l'assegurança de poder-ho fer, però crec que m'ho he guanyat al camp.
Olot també veurà néixer aquest estiu un nou torneig de futbol sala obert a tots els joves. El campionat tindrà lloc del 4 al 26 de juliol a les pistes de l'Escola Pia i de l'Escola Cor de Maria d'Olot. Els participants s'hi poden inscriure en equips de 8 a 12 persones fins al 15 de juny i de forma presencial a les oficines del Jove Olot al mateix hospici. El regidor d'Educació i Cultura de l'Ajuntament d'Olot és Josep Quintana.
I creiem que és una eina, com diem moltes vegades, que hem de... Que hi hem d'invertir i hem d'apostar, i per tant ho fem amb aquest torneig que passarà a la ciutat, que és obert a tothom i que ara explicaran només això que deia, a tothom que ho fa possible, perquè això doncs vagi creixent, ja dèiem quants equips hi ha i això, i que això a la llarga pogués encara poder-ho transportar doncs, no només aquests dos espais de la ciutat, sinó el futur amb els més espais.
I del futbol sala anem al bàsquet, perquè el Ripollès tindrà un nou equip de bàsquet femení. La Unió Esportiva Ripoll federarà un conjunt de la categoria preinfantil de cara a la pròxima temporada. El club continua així apostant fermament per l'escola de bàsquet i augmenta el número d'equips. En les pròximes setmanes s'hauria de conèixer quines categories formaran l'estructura de l'entitat. L'entrenador del preinfantil i femení de la Unió Esportiva Ripoll és Jesús Morales.
El projecte que tenim és, de bones a primeres, era sortir amb un equip femení de l'escola, que ha costat prou. Les bones notícies és que hem fet prous nenes per fer un equip i anirem a competir federat, amb un equip federat.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I avui en el nostre tema de portada, Joan Espona diu que una de les necessitats del col·lectiu de caçadors i per a la ciutadania actualment és millorar la comunicació de batudes. El nou president de la Territorial Gironina, de la Federació Catalana de Caça, escollit fa pocs dies, ha explicat en una entrevista a Olot Televisió i Radio Olot que la Generalitat no està fent els deures en aquest sentit i també diu que és clau que tots els municipis tinguin ben definits l'ús públic i privat del territori. Més informació amb en Gerard Puigdemont.
El Garrutxi Joan Espona ha estat escollit president de la Territorial Gironina de la Federació Catalana de Caça i diu que un dels seus grans objectius és que d'una vegada per totes s'implementi un sistema de comunicació a la ciutadania de quan hi ha batudes per evitar problemes entre caçadors i persones que van al bosc.
És clar, el primer que ha de fer les coses ben fetes és el govern de la Generalitat. I en aquest moment, jo els hi vaig retraient i continuaré, vull dir, repetint-los, que el 95-96... doncs es va aprovar la llei d'accés motoritzat al medi, no? Estem al 2024 i no s'ha fet el reglament. Això és així i, per tant, alguna responsabilitat té el govern.
Espona diu que ja fa temps que des de la Territorial Gironina s'està treballant en una mena de dispositiu similar al Google Maps que permeti als caçadors dur a terme la seva tasca amb tranquil·litat i a les persones que van al bosc i a gaudir d'entorns naturals poder saber si aquell dia és segur o no anar a un lloc concret. A nivell català també se n'està duent a terme un, però no se sap en quin estat es troba.
Tu te'n vas a Barcelona, hi ha un problema i tu t'orienta cap a un altre lloc que no hi hagi un problema. Doncs hauria de ser algo, evidentment, o sigui, tota, i això ja ho estem treballant, i ho vam començar de aquí a Girona, a solidificar totes les zones de caça, no? Nosaltres des de Girona vam portar ja fa 2 anys un pressupost per tirar-ho endavant des de la federació, el que estic dient de poder comunicar. Se'ns va dir que sí, evidentment, perquè hi era el compromís, però que resulta que la Generalitat ho ha volgut fer-ho, ells. Clar, llavors ho han hagut de subcontractar. En aquest moment estem en una situació que no sé com estem.
Lligat a una millor comunicació de l'ús que es pot fer o no dels entorns naturals, Joan Espona també insisteix en la necessitat de definir més i millor què és públic i què és privat i assegura que no tots els ajuntaments estan fent els deures en aquest sentit i que les administracions superiors haurien d'ajudar-los o com a mínim respondre per tal de definir més i millor tot el territori.
Tots els ajuntaments han de tenir el catàleg de camins públics i camins privats d'ús públic. Sí que hi ha ajuntaments que en aquest moment ja estan renovant aquest inventari, no? Canviar territoris d'aquest país que encara l'han de fer. Si l'Ajuntament no té capacitat, hi ha consells, hi ha diputacions, hi ha el mateix govern.
Entre altres objectius que es proposa com a president de la Territorial Gironina de la Federació Catalana de Caça, hi ha el de seguir desenvolupant l'aprofitament de carn de senglar, així com treballar per aplicar mesures per reduir la sobrepoblació de fauna cinegètica, especialment senglars i cabirols, i fer-ne un control exhaustiu, amb drons o altres mètodes. En aquest sentit, diu que el col·lectiu de caçadors és clau per tal de reduir la població i a la vegada reduir accidents de trànsit i danys als conreus. Un altre gran objectiu que es marca Espona és el de fer pedagogia entre la població i demostrar que el col·lectiu de caçadors és clau en molts aspectes de la vida de moltes persones.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I els caps de l'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura d'Olot estan cansats de les traves que constantment els posa la Generalitat a l'hora de dur a terme la seva activitat. Aquesta és una denúncia que fan extensiva entitats de lleure d'arreu de Catalunya després de la prohibició d'ús d'una setantena de terrenys d'acampada de Catalunya per part de l'Agència Catalana de l'Aigua pocs dies abans de l'inici de l'estiu. Les entitats de lleure reclamen que se'ls tingui més en compte i que les administracions proposin solucions al mateix moment que anuncien les prohibicions.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha anunciat la prohibició d'acampar a una setantena de terrenys per no tenir l'avaluació d'inundació revisada. Aquest nombre suposa la meitat dels terrenys acampada que hi ha en total i la mesura afecta directament 8.000 infants i joves. Tot això pocs dies abans de l'inici de l'estiu i que es duguin a terme aquest tipus d'activitats. Esplais, agrupaments, escoltes i tota mena d'entitats a lleure es van manifestar a Barcelona per denunciar no només aquesta problemàtica, sinó també per tot tipus de restriccions que asseguren haver patit en els darrers anys. L'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura d'Olot va donar suport a la manifestació i han estat fent activitats amb els infants i joves per denunciar la problemàtica. Diuen que mesures com aquesta representen la gota que fa tombar el got. En parla Quim Canal, cap de l'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura d'Olot.
La manifestació no només va ser convocada per reivindicar que ens han tancat molts acampaments i que s'ha vist afectada l'activitat, sinó per donar a entendre que la nostra tasca és molt important i que portem anys així. Perquè, per exemple, de la Covid vam ser molt afectats, també vam ser els últims que vam poder tornar a obrir la nostra activitat amb normalitat, o amb seminormalitat. També l'any passat o fa dos es van tancar molts acampaments a causa de riscos d'incendis, que entenem, però també necessitem solucions.
Des de l'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura denuncien la poca previsió de les administracions i el poc marge que els donen sempre per trobar solucions als canvis de normativa del govern. Diuen que tarden massa mesos a preparar un dossier d'acampaments perquè d'un dia per l'altre es quedin sense un espai on poder dur terme l'activitat. En el cas del Cau d'Olot ja s'han mogut per poder garantir que la setantena d'infants que tenen i la quinzena de monitors que són puguin fer amb normalitat l'activitat prevista.
Nosaltres anàvem en un terreny d'acampada d'aquí la Garrotxa, tot l'agrupament, perquè aquest any fem campaments conjunts, i bé, s'estan buscant solucions. S'estan intentant reubicar els campaments, hi ha agrupaments que hauran de compartir terreny d'acampada perquè no n'hi haurà suficients, i bé, nosaltres hem tingut més torn, perquè de cares al setembre hi ha més disponibilitat i hem pogut trobar una alternativa en un altre terreny d'acampada.
No ho tindran tan fàcil, però, les entitats de lleure que tinguin campaments d'aquí a pocs dies. El manifest presentat per una vintena d'organitzacions vinculades al lleure educatiu tampoc entenen perquè les restriccions sempre cauen damunt el seu col·lectiu, que sovint és el primer que educa els infants i joves en qüestions de sostenibilitat i per combatre l'emergència climàtica. També creuen que les administracions no posen en valor el lleure educatiu i la tasca que fan milers de caps i monitors d'arreu.
I ja ens aprovem a les eleccions d'aquest 9 de juny, a les eleccions europees, i és que Esquerra Republicana espera uns bons resultats en les eleccions europees d'aquest diumenge. Ho ha manifestat Bernat Costa, secretari general d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, en la seva visita aquest dimarts a Olot i també al Ripollès. El membre del Partit Republicà ha defensat que la seva coalició és l'única opció independentista en aquests comicis europeus. Els republicans posen èmfasi en la utilitat del vot per executar millores per a la pagesia, aturar l'extrema dreta i millorar les inversions arreu del territori. Guido Sant Gerotí.
Des d'Esquerra Republicana han aprofitat per fer aquesta visita de caire electoral a la comunitat comarca, el nou rocòdrom d'Ogassa, una de les infraestructures ripolleses inaugurades recentment gràcies als fons Next Generation provinents de la Unió Europea. Els republicans donen importància als comicis del proper diumenge perquè el territori també se'n vegi beneficiat. Ho explica el secretari general del Departament d'Exteriors i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya, Bernat Costa.
La quantitat ingent d'infraestructures del nostre país són finançades amb fons europeus, per exemple, aquest rocòdrom a través dels recents Next Generation pensats per intentar que el continent aconseguim sortir de la crisi econòmica provocada pel sotrac de la Covid, però també el que ens hi juguem de veritat en aquestes eleccions és el futur, i el futur també en termes econòmics passa per evitar aquesta voluntat de tornar a les polítiques d'austeritat.
Esquerra, que es presentarà en una llista conjunta amb Bildu, el BNG i Més, reivindica la candidatura com l'única realment independentista de les que es poden votar en aquests comicis. També creuen que un vot per als republicans és un sufragi per aturar una extrema dreta en auge al continent i es comprometen a lluitar per millorar la situació del sector primari després de les reivindicacions recents del món de la pagesia, l'agricultura i la ramaderia.
I una explotació ramadera de Rocabruna ha impulsat un projecte per plantar pomes d'alta muntanya i de moment avança favorablement. No serà però fins al 2028 que començaran a créixer els primers fruits d'unes pomes que es faran servir per fer suc. La particularitat és que els xais gestionen de manera natural el terreny, menjant-se les males herbes i adobant el camp, cosa que afavoreix la supervivència dels pomers plantats. Judit Lechón.
Relacionar les pomes i l'alta muntanya no hauria estat una idea viable fa uns anys, però cada vegada són més els agricultors que aposten pel cultiu de pomers en zones abruptes o amb desnivells pronunciats i en terres on les temperatures elevades no són massa freqüents. Una explotació a Rocabruna es va llançar a la piscina amb el projecte del 2021 i ara ja té 250 arbres, tot i que les pomes no sortiran fins d'aquí a uns anys. Núria Simón és ramadera.
Vam pensar en les pomeres perquè veiem que aquí al territori n'hi ha moltes. De fet, la pomera històricament és un arbre de muntanya, malgrat que s'ha fet a la plana per poder reintensificar millor, no? Tens els recursos més a prop, és de més fàcil mecanitzar, però és un arbre molt apropiat per les condicions de muntanya, i ho vam fer d'una manera amb aquests marcs de plantació tan amplis per no perdre pastura i que el bestiar pogués seguir pasturant, no? I gestionant tot la pastura natural que ja teníem.
A Rocabruna, els pomers són un complement de l'activitat principal de l'explotació, que és la producció de carn de xai, cosa que els ha permès trobar el binomi perfecte perquè el bestiar s'ocupa de mantenir el camp en condicions, controlant les males herbes i adobant en el terreny.
I a més també ens interessava perquè, com que aquí no podem ficar malla de protecció, el sistema de rec és complicat, doncs vam dir, fem arbres grans que ells mateixos facin molta rel, facin, no?, una capçada molt gran, que facin ombra també a sota, que pugui permetre, si hi ha sequera, que l'herba pugui créixer, i en definitiva uns arbres molt resistents que per ells mateixos puguin subsistir sense intervenir-hi gaire.
Hi ha 25 varietats diferents plantades, majoritàriament provenents de les comarques gironines, sobretot de la Garrotxa. Aquestes pomes que sortiran, però, s'utilitzaran per fer suc.
Bàsicament perquè hi ha moltes varietats, no podem centrar-nos només en una, i també perquè, com que no podem protegir les pomeres per les calamarsades, una mica l'idea és, amb suc segurament podem diguem, aprofitar totes les varietats. Llavors, són arbres grans, entren en producció al cap de 7-8 anys, per tant, fins aquí 4 anys no tindrem la primera producció, i per tant haurem de veure una mica com evoluciona tot, però l'esperança o una mica l'objectiu, creiem que d'una manera o altra segur que en traurem rendiment.
Són arbres de floració tardana perquè tinguin més possibilitats de sobreviure a les glaçades de Rocabruna, i fins al 2028 no es podrà veure quin serà el resultat del projecte, l'any en el qual es calcula que naixeran les primeres pomes.
I els alumnes de secundària de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses han transformat en obres artístiques alguns dels productes gastronòmics del municipi, la comarca i el país. L'objectiu del projecte era conèixer tot el que s'amaga darrere de cadascun d'ells i alhora donar valor a la tasca que fan els productors de quilòmetre zero, pare Paula Sayago.
Cervesa minera, paté de Costa Bona, hamburgueses del Pirinat o carícies de Ripoll són alguns dels productes de quilòmetre zero que s'han transformat en obres artístiques. Els seus autors són els alumnes de secundària de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses. Els nois i noies han treballat durant tot el curs en el projecte quilòmetre zero, amb l'objectiu de conèixer els i les productores locals, comarcals i de proximitat. Els estudiants, dins l'àrea de visual i plàstic, els han recreat a través de les tècniques i els processos creatius del pop art. En parlen Gabriela Jiménez i Noa Fosset, alumnes de l'Institut Escola Mestre Andreu.
Volem donar més visibilitat als productes que es fan aquí més a la comarca, ja que tot ve d'empreses molt grans, i volem donar més visibilitat als nostres locals com les pastisseries i coses que es fan aquí al nostre poble, per exemple, o a prop d'aquí al costat, que no es coneixen i que realment estan molt bé.
Ens ha ajudat a conèixer més sobre el quilòmetre zero, que poder no estàvem tan informats.
El treball també ha contribuït al comerç just i sostenible, així com ajudar i donar suport als productors, pagesos, artesans i empreses de l'entorn. Els nois i noies han fet servir el projecte com a homenatge i reconeixement a la tasca dels productors de Quilòmetre Zero.
És temps de renovar el teu estil i visió amb l'arribada de la primavera. Ara, a Opticalia Olot, fer-ho és més fàcil que mai. Pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en còmodes quotes mensuals sense interessos. Sí, has sentit bé. Finança les teves ulleres en 12 quotes. Visita'ns a Opticalia Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12. T'esperem per ajudar-te a veure el món amb claredat.
I en esports... En esports, Pedro Dolera serà entrenador de la Unió Esportiva Olot un any més. El tècnic de 51 anys va signar una temporada més de contracte en cas d'ascens. Guillem Guardiola.
Pedro Dolera va arribar a la Unió Esportiva Olot l'estiu passat després del descens a tercera divisió i després que el club anunciés que Albert Blázquez i Íñigo Arriola no seguirien a la banqueta. El tècnic pretenc s'ha guanyat la confiança dels jugadors des del primer dia. El seu caràcter competitiu i lideratge han portat a l'equip a recuperar la quarta categoria del futbol estatal amb uns números de rècord. El Bloc Olotí ha guanyat el títol de Lliga i ha estat subcampió de la Copa Catalunya en un curs històric. L'entrenador té contracte en vigor i, de fet, així ho va explicar ja fa unes setmanes.
Vull dir, jo tinc un any més de contracte, vaig firmar un més un, si pujava, era una aposta arriscada perquè al final no tenies l'assegurança de poder-ho fer, però crec que m'ho he guanyat al camp.
L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, continuarà capitanejant el projecte aquest any a la segona federació. Segons el tècnic, però, la temporada serà molt diferent.
L'any que ve serà molt diferent aquest any, vull dir, molt, molt diferent, perquè les plantilles i la competició així ho marca i ja ho he viscut els darrers anys, no? Bueno, esperem que hi hagi confiança, que, bueno, i que treballem tots junts per intentar fer la millor plantilla possible i després del camp, pues, a desenvolupar-la.
El club ja ha anunciat aquestes últimes setmanes les baixes de Blázquez, Batalla, Mourín, Ufano, Perone i Marco Gil.
Del 10 al 15 de juny, viu la Setmana del Comerç. Xerrades, tallers, formacions, reconeixements pel comerç associat de la ciutat, amb la iaia Instagramer passejant pels carrers i mostrant la qualitat del producte de comerç de proximitat. I el dissabte 15 de juny, viu la gran festa del comerç amb el shopping dia i nit. Ruleta amb premis de 6 de la tarda a 11 de la nit, hora en què es farà també el sorteig final. Comprar Olot té premi. Organitza l'Associació de Comerciants d'Olot. Col·labora Ajuntament d'Olot i Generalitat de Catalunya.
T'agradaria treballar en una productora audiovisual o formar part de performances audiovisuals? El grau en comunicació audiovisual a la UBIC compta amb nous espais i equipaments propis totalment al teu abast. Viu la comunicació. Informa't a ubic.cat/info/comunicació. Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya.
Per la revetlla, foc, música, alegria, rituals i coca de Sant Joan de Calflaquer. La millor coca de la comarca feta amb els millors ingredients. No perdis les tradicions i encarrega-la ja al 6-2-1-28-82-66 o a les botigues de Calflaquer, a Olot, a la carretera de Santa Pau 32 o a la de la Canya, al carrer Mestre Josep Maria Gratacós 6. Calflaquer et desitja una dolça i feliç revetlla.
Només aquest estiu amb Chin Chin de Flelu emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per tu o per regalar. I també per al sol i progressives. Dues ulleres més per un euro més amb Chin Chin de Flelu. Vegeu-ne les condicions a l'òptica.
T'esperem a la teva òptica, Helena Flelu d'Olot, de la plaça Clarà 1.
A prop teu la ràdio.
Més de 40 anys d'experiència i solidesa. Això és el que t'oferim a Ponset Consultors d'Assegurances. Solucions per a particulars, autònoms i empreses amb atenció personalitzada i productes de qualitat. A Ponset Consultors Assegurances Occident, la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. A Punt 7 Consultors d'Assegurances protegim el que més t'importa. Ens trobaràs al carrer Clusells 2, cantonada Avinguda Reis Catòlics.
És temps de renovar el teu estil i visió amb l'arribada de la primavera. Ara, a Optical i a Olot, fer-ho és més fàcil que mai. Pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en còmodes quotes mensuals sense interessos. Sí, has sentit bé. Finança les teves ulleres en 12 quotes. Visita'ns a Optical i a Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12. T'esperem per ajudar-te a veure el món amb claredat.
Bon dia, passen ara aproximadament 30 minuts de les 8 del matí, són 8:45 en aquest dimecres 5 de juny del 2024 i repassem en titulars el més destacat del dia d'avui. Joan Espona diu que una de les necessitats del col·lectiu de caçadors i per a la ciutadania actualment és millorar la comunicació de batudes. El nou president de la Territorial Gironina, de la Federació Catalana de Caça, escollit fa pocs dies, ha explicat en una entrevista a la televisió que la Generalitat no està fent els deures en aquest sentit i també diu que és clau que tots els municipis tinguin ben definits l'ús públic i privat del territori.
És clar, el primer que ha de fer les coses ben fetes és el govern de la Generalitat. I en aquest moment, jo els hi vaig retraient i continuaré, vull dir, repetint-los, que el 95-96 doncs es va aprovar la llei d'accés motoritzat al medi, no? Estem al 2024 i no s'ha fet el reglament. Això és així, i per tant alguna responsabilitat té el govern.
Els caps de l'agrupament Escolta i Guia Nostra Dona d'Altura d'Olot estan cansats de les traves que constantment els posa la Generalitat a l'hora de dur a terme la seva activitat. Aquesta és una denúncia que fan extensiva entitats de lleure d'arreu de Catalunya després de la prohibició d'ús d'una setantena de terrenys d'acampada de Catalunya per part de l'Agència Catalana de l'Aigua pocs dies abans de l'inici de l'estiu. Les entitats de lleure reclamen que se'ls tingui més en compte i que les administracions proposin solucions al mateix moment que anuncien les prohibicions. El cap de la IEC Nostra Dona d'Altura Olot és Quim Canal.
La manifestació no només va ser convocada per reivindicar que ens han tancat molts acampaments i que s'ha vist afectada l'activitat, sinó per donar a entendre que la nostra tasca és molt important i que portem anys així, perquè per exemple de la Covid vam ser molt afectats, també vam ser els últims que vam poder tornar a obrir la nostra activitat amb normalitat o amb seminormalitat. També l'any passat o fa dos es van tancar molts acampaments a causa de riscos d'incendis, que entenem, però també necessitem solucions.
I Esquerra Republicana espera uns bons resultats en les eleccions europees d'aquest diumenge. Ho ha manifestat Bernat Costas, secretari general d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, en la seva visita aquest dimarts a Olot i també al rocòdrom, al nou rocòdrom d'Ogassa, a la comarca del Ripollès.
Quantitat ingent d'infraestructures del nostre país són finançades amb fons europeus, per exemple aquest rocòdrom a través dels recents Next Generation, pensats per intentar que el continent aconseguim sortir de la crisi econòmica provocada pel sotrac de la Covid, però també el que ens hi juguem de veritat en aquestes eleccions és el futur, i el futur també en termes econòmics passa per evitar aquesta voluntat de tornar a les polítiques d'austeritat.
I una explotació ramadera de Rocabruna ha impulsat un projecte per plantar pomes d'alta muntanya i de moment avança favorablement. No serà fins al 2028 que comença a créixer els primers fruits, unes pomes que es faran servir per fer suc. La particularitat és que els xais gestionen de manera natural el terreny, menjant-se les males herbes i adobant el camp, cosa que afavoreix la supervivència dels pomers plantats. La ramadera és Núria Simón.
Vam pensar en les pomeres perquè veiem que aquí al territori n'hi ha moltes. De fet, la pomera històricament és un arbre de muntanya, malgrat que s'ha fet a la plana per, bueno, per poder reintensificar millor, no? Tens els recursos més a prop, és de més fàcil mecanitzar, però és un arbre molt apropiat per les condicions de muntanya i ho vam fer d'una manera amb aquests marcs de plantació tan amplis per no perdre pastura i que el bestiar pogués seguir pasturant, no? I gestionant tot la pastura natural que ja teníem.
I els alumnes de secundària de l'Institut d'Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses han transformat en obres artístiques alguns dels productes gastronòmics del municipi, de la comarca i del país. L'objectiu del projecte era conèixer tot el que s'amaga darrere de cada un d'ells i alhora donar valor a la tasca que fan els productors de quilòmetre zero. Alguns dels alumnes són la Gabriela Jiménez i la Noa Fustet.
Volem donar més visibilitat als productors que es fan aquí més a la comarca, ja que tot ve d'empreses molt grans i volem pues, donar més visibilitat als nostres locals, com les pastisseries i coses que es fan aquí al nostre poble, per exemple, o a prop d'aquí al costat, que no es coneixen i que realment estan molt bé.
I en aquest segon tram d'informatiu parlarem... En successos detenen un menor acusat d'11 robatoris amb força olot. Els fets haurien passat entre el 29 de maig i el 2 de juny. Diumenge passat també es va detenir un home de 19 anys per un robatori violent a Olot. Els dos ja han passat a disposició judicial. El dia que també és notícia que Jordi Sellas opta a ser el garrotxí de l'any, el gestor d'empreses culturals opta al guardó després de tancar un nou any de bones xifres a l'Ideal. Sellas ha explicat a Ràdio Olot i Olot Televisió que ja és un premi, està nominat al garrotxí de l'any. També explica que ara és un gran moment per treballar en el món de l'art i també per ser creatiu. I també Voltaic i Transports Minguet s'uneixen per la mobilitat sostenible amb la creació d'un nou punt de càrrega per a vehicles 100% elèctrics. Aquest carregador, situat a l'estació de servei de Minguet, proporciona una càrrega ràpida de 60 kW que permet maximitzar el temps de carretera i reduir les interrupcions dels vehicles. I en esports... En esports, Pedro Dolera serà entrenador de la Unió Esportiva Olot. Un any més, el tècnic de 51 anys va signar una temporada més de contracte en cas d'ascens.
Vull dir, jo tinc un any més de contracte, vaig firmar un més un, si pujava. Era una aposta arriscada perquè al final no tenies l'assegurança de poder-ho fer, però crec que m'ho he guanyat al camp.
I avui també és notícia en esports. Olot veurà néixer aquest estiu un nou torneig de futbol sala obert a tots els joves. El campionat tindrà lloc del 4 al 26 de juliol a les pistes de l'Escola Pia i de l'Escola Cor de Maria d'Olot. Els participants s'hi poden inscriure en equips de 8 a 12 persones fins al 15 de juny i de forma presencial a les oficines del Jove Olot, al mateix hospici. En bàsquet, el Ripollès tindrà un nou equip de bàsquet femení. La Unió Esportiva Ripoll farà un conjunt a la categoria preinfantil de cara a la pròxima temporada. El club continua així apostant fermament per l'escola de bàsquet i augmenta el número d'equips. En les pròximes setmanes s'hauria de conèixer quines categories formaran l'estructura de l'entitat. I avui en la nostra contraportada també és notícia: clubs esportius, entitats i associacions que tenen des de la pandèmia problemes per tirar endavant els seus projectes i iniciatives per falta de persones que els vulguin comprometre a tirar endavant el projecte. I diem que té relació amb l'esport perquè un dels exemples el trobem al Club Vòlei Olot, que enguany celebra 40 anys i segueix sent un dels clubs esportius més importants de la comarca.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I avui a Catalunya, Espanya i el món... Doncs avui és notícia que Sánchez fa una nova carta i diu que la citació a Begoña Gómez vol condicionar les eleccions. El president del govern espanyol critica la dreta i l'extrema dreta per la citació judicial de la seva dona en plena campanya electoral. L'audiència obliga el jutge Aguirre a tancar la investigació sobre la trama russa del procés. Diu que la pròrroga de la investigació que va acordar el magistrat l'agost passat i que assenyala l'entorn de Carles Puigdemont no estava prou justificada. L'ADN del càncer en sang, una pista interessant per saber si la immunoteràpia està funcionant. Uns investigadors de la Vall d'Hebron han presentat els resultats a ASCO, al Congrés Americà d'Oncologia. En l'àmbit nacional i internacional, la xarxa social Twitter, coneguda com a X, permetrà oficialment publicar nus i pornografia entre adults. De fet, la plataforma d'Elon Musk, coneguda com a Twitter, ja deixava que es publiquessin continguts pornogràfics, però ara fa oficial la seva acceptació en les noves polítiques. Modi guanya l'Índia i s'assegura un tercer mandat, però haurà de pactar per governar. L'actual primer ministre ha quedat molt lluny dels objectius que s'havia marcat i perd la majoria absoluta que tenia des del 2014. I Joe Biden limita les sol·licituds d'asil a la frontera amb Mèxic per fer front a Trump. L'ordre executiva permet deportar immediatament qui entri il·legalment per la frontera sud dels Estats Units quan s'arribi als 2.500 traspassos diaris. I repassem ara les temperatures i la previsió per aquest dimecres. Avui, com dèiem, ens llevem amb temperatures bastant estables. Tenim 7 graus ja a aquesta hora a la Vall de Núria, en tenim 12 a Dàsia, Molló 13 graus a Camprodon, a Sant Pau de Segúries i a Ribes de Freser, en tenim 14 a Ripoll i a Vic, 15 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Mieres i a Sant Feliu de Pallerols, 17 a Castellfollit de la Roca i Anglès, 19 graus a Roses i a Banyoles i 20 graus a Girona i a Figueres. Però quina és la previsió pel dia d'avui, Dani Ramírez?
La pluja hi va ser minsa, a Olot 4 litres, a Vic pràcticament no va ploure, 0,2 i en canvi un temporal de pluja molt important cap a la zona de Cabrerès i Collsacabra, ha rotit 59 litres per metre quadrat. Santa Maria de Besora, 40 litres, a Vidrà 40 litres, a Ciuret 32 litres, una gran crescuda dels rius i cascades d'aigua, els salts importants de Sallent a Rupit o de la Colomina a Falgàs. Impressionant la quantitat d'aigua que va baixar la tarda, malgrat que Olot o Vic pràcticament doncs, no hi va ploure, molt poquet. Bé, avui tenim una mica de pausa, matí de boires, sol, a la tarda nuvolades, en principi no preveiem pluja important, però Pirineu Oriental, Ripollès, Alta Garrotxa, pot ser alguna gotellada. Són ja restes de la inestabilitat. Demà sembla que no ha de ploure, la temperatura per cert anirà pujant, farà més calor, màximes ja properes als 30 graus i demà potser 32. Divendres al migdia pot fer alguna gotellada, però encara farà més calor. I el cap de setmana sí que es notarà xafogó a la costa, però la temperatura podria baixar una mica, perquè tant dissabte com diumenge, sobretot diumenge, hi haurà més núvols i de pluja més aviat poc. Però podria canviar el temps diumenge amb alguna tempesta.
Peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
I seguim repassant altres temes de la jornada. Detenen un menor acusat d'11 robatoris amb força a Olot. Els fets haurien passat entre el 29 de maig i el 2 de juny. Diumenge passat també es va detenir un home de 19 anys per un robatori violent a Olot. Els dos ja han passat a disposició judicial. Roger Gern.
Els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia Municipal d'Olot, van identificar i detenir el passat diumenge un menor d'edat com a presumpte autor d'11 robatoris amb força. El fet que va motivar aquesta detenció va ser quan una de les víctimes va sorprendre el menor a la terrassa del seu domicili. Tot i això, el lladre va aconseguir sostreure un mòbil i un maletí amb una coberteria. Els Mossos van poder identificar el jove que va aconseguir fugir i al migdia del mateix 2 de juny la Policia Municipal va detenir-lo. Fruit de les indagacions, els Mossos van determinar que aquest menor havia estat l'autor de 9 robatoris amb força més en domicilis de la ciutat. 8 d'ells els havia consumat i el 9è havia quedat en una temptativa. El lladre accedia escalant per balcons i forçava manualment els accessos, a excepció d'una ocasió en què va fer servir eines trobades en el mateix habitatge violentat. Un cop dins, sostreia objectes que pogués transportar fàcilment perquè es desplaçava a peu, com joies, tauletes, mòbils, televisions, ordinadors, entre altres. Diumenge passat també es va detenir un home de 19 anys per un robatori violent a Olot. Els fets van passar la nit del 31 de maig, quan un jove va ser abordat pel darrere per dos nois al camí de Montsacopa. Tot seguit li van estirar el telèfon, mòbil i la bossa de mà que portava a l'espatlla, fent-lo caure a terra. Seguidament el van colpejar a la cuixa i també li van sostreure la cartera que li havia caigut durant l'agressió. Dins portava la documentació personal, targetes i 100 euros en efectiu. El passat diumenge van detenir a un dels autors. La investigació, però, no es dona per tancada. El detingut, a qui li consten diversos antecedents, va passar a disposició el dia 3 de juny davant del jutjat en funcions de guàrdia de la ciutat d'Olot.
I seguim parlant d'altres temes perquè arriba el Premis Garrotxí de l'any. Jordi Celles opta a ser el Garrotxí de l'any. El gestor d'empreses culturals opta al guardó després de tancar un nou any de bones xifres a l'Ideal. Celles ha explicat a Ràdio Olot i Olot Televisió que ja és un premi, està nominat el Garrotxí de l'any. També explica que ara és un gran moment per treballar en el món de l'art i ser creatiu.
Jordi Celles és gestor d'empreses culturals i va néixer a Olot el 1977. És director de l'Ideal, Centre d'Arts Digitals de Barcelona. El 2023, a les experiències immersives que va produir amb el seu estudi internacional Layers of Reality, van superar els 5 milions de visitants i es van poder veure a més de 30 ciutats arreu del món. Precisament el mateix Celles va publicar al seu compte de la xarxa social X que la cinquena temporada de l'Ideal tancava amb un rècord de visitants a l'exposició de Tutankamon, la qual ja ha superat els 1.200.000 visitants arreu del món. Ha explicat a Ràdio Olot Televisió que és un premi ja, està nominat per ser Garrotxí de l'any.
Em fa molt feliç, o sigui, probablement com a olotí, com a garrotxí, poques coses et deuen poder fer sentir millor, no?, que tenir la possibilitat d'estar en aquest trio de persones, vaja, excepcional, que és el de poder ser Garrotxí de l'any.
Celles també ha explicat aquests micròfons que gairebé cada setmana torna a la Garrotxa i està pendent del que passa a la comarca. Creu que això és un dels elements que el fa sentir més orgullós recordant els seus orígens al barri de Sant Roc.
Quasi cada setmana vinc pràcticament a cada cap de setmana que puc escapar-me, perquè aquí tinc la família, els meus fills adoren venir a Olot, venir a la Garrotxa. De fet, ells s'hi passen els estius complets i això fa que també quan arriben les vacances i l'estiu hi pugi molt, i per tant, em sento molt a prop, molt pròxim, d'una manera molt, molt constant de tot el que passa.
Jordi Celles opta al Garrotxí de l'any juntament amb la cuinera Martina Puigbert i l'astrofísic Santi Rocafàbrega. La gala serà aquest divendres al vespre i es podrà seguir en directe per Olot Televisió.
I Voltaic i Transports Minguet s'uneixen per la mobilitat sostenible amb la creació d'un nou punt de càrrega per a vehicles 100% elèctrics. Aquest carregador, situat a l'estació de servei de Minguet, proporciona una càrrega ràpida de 60 kW que permet maximitzar el temps de carretera i reduir les interrupcions dels vehicles. Natàlia Moreno.
L'aposta cap a la transició energètica i la mobilitat sostenible per part de les empreses garrotxines cada vegada va més en augment. De fet, l'empresa especialitzada en energies renovables Voltaic i l'empresa de transports garrotxina Minguet han unit forces amb la instal·lació d'un nou punt de càrrega elèctric. Aquesta instal·lació, que ja està disponible per tothom, permet la càrrega ràpida de dos cotxes a la vegada. El CEO i fundador de Voltaic, Jonathan Silva, explica la importància d'unir forces entre les empreses.
El fet de que unim forces les empreses, vull dir, quan hi ha una necessitat, hi ha de poder haver-hi alguna empresa, no, que faci de pont per poder arribar al mateix objectiu, que és el de potenciar la mobilitat sostenible. És un punt de recàrrega 100% elèctric, i aquí Minguet i Voltaic, el que hem fet de la mà del punt de recàrrega d'Ingetim, no, és potenciar aquesta transició energètica, val, des d'un punt de recàrrega de 60 kW només per vehicle 100% elèctric. Això és important saber-ho.
Cal destacar que aquest nou punt de càrrega és un model d'última generació anomenat DC Ràpid 60 i que només permet la càrrega de cotxes 100% elèctrics. A més, és un disseny usable i accessible per persones amb mobilitat reduïda.
Hi ha dos tipus de càrrega, amb contínua i amb alterna. Aquest carregador és 100% de contínua, val? No, per això dic que no funciona amb punts de recàrrega d'alterna, perquè no pot venir, per exemple, un vehicle elèctric i connectar, no disposa de mànegues en alterna, d'acord? És contínua. Un avantatge principal, per exemple, és que internament té la capacitat de, primer de tot, amb el lloc on està connectat, de fer dinàmicament el consum de la xarxa. Hi ha una petita fotovoltaica, però si estiguéssim parlant, per exemple, de problemes de xarxa, aquest equip seria capaç, amb dos cotxes de la mateixa vegada, donar-li la potència que necessita cadascun.
Ja fa uns mesos, Voltaic també va dur a terme una instal·lació fotovoltaica a la coberta de Transports Minguet amb l'objectiu de cobrir part de la demanda energètica de l'empresa i la reducció considerable de la factura d'electricitat, entre d'altres. Aquest nou punt de càrrega ràpida és un pas més per l'empresa per la seva aposta cap a la mobilitat sostenible. El gerent de Transports Minguet és Pere Genís.
I dintre de l'empresa ja fa molt de temps que també amb els camions encara no ha arribat el moment per poder tenir vehicles que funcionen amb energia elèctrica, però sí que tenim vehicles que també estan funcionant amb motors Euro 6 molt avançats també pel tema de les emissions contaminants. Doncs mira, vam creure que era un bon moment ara ja per apostar per la càrrega de cotxes elèctrica.
Aquest punt de càrrega per vehicles elèctrics està obert a tothom. Està situat a la carretera de la Canya, número 115, concretament a l'estació de serveis de Minguet, a la seva seu central. Ja està en funcionament i els seus usuaris el poden utilitzar de dilluns a diumenge a les 24 hores del dia.
I en esports, Olot veurà néixer aquest estiu un nou torneig de futbol sala obert a tots els joves. El campionat tindrà lloc del 4 al 26 de juliol a les pistes de l'Escola Pia i de l'Escola Cor de Maria d'Olot. Els participants s'hi poden inscriure en equips de 8 a 12 persones fins al 15 de juny i de forma presencial a les oficines del Jove Olot, a l'Hospici Guillem Guardiola.
Un estiu de futbol sala. Els joves d'entre 16 i 29 anys podran formar part aquest mes de juliol d'una nova iniciativa oberta a tota la ciutadania i que busca fomentar els valors de l'esport. De fet, el campionat pretén promoure la participació de tots els joves, independentment del seu nivell esportiu. Els partits es disputaran a les pistes de l'Escola Pia i de l'Escola Cor de Maria. El regidor d'Educació i Cultura de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, no descarta ampliar els espais de joc en un futur.
I creiem que és una eina, com diem moltes vegades, que hem de que hi hem d'invertir i hem d'apostar. I per tant, ho fem amb aquest torneig que passarà a la ciutat, que és obert a tothom i que ara explicaran només això que deia, a tothom que ho fa possible perquè això doncs vagi creixent, ja dèiem quants equips hi ha i això, i que això a la llarga poder-ho transportar doncs no només aquests dos espais de la ciutat, sinó al futur amb els més espais.
La final del torneig de futbol sala serà el divendres 26 de juliol. Els participants podran assistir a una jornada formativa prèvia al campionat on se'ls conscienciarà sobre les conductes de risc i s'explicaran els hàbits de vida saludables. El director tècnic del Consell Comarcal de la Garrotxa, Òscar Cabana, recorda el nou format d'aquest torneig.
Defugim d'aquells tornejos competitius amb eliminatòries en finals, sinó que potser el que fem és mantenir allò que havíem fet els dos anys anteriors, que és una gran festa final amb DJs, amb un berenar entre tots i una entrega d'una medalleta de participació per tots els participants. Evidentment que hi haurà algun trofeu, el més destacat, o el que hagi doncs, dut a terme bones conductes, però no està pensat com un torneig bàsicament competitiu.
El nou torneig de futbol sala també busca donar resposta als joves que no tinguin una sortida lúdica i esportiva aquest estiu i que trobin en aquest campionat un punt de trobada. El tècnic comunitari del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Ander Takuri, remarca l'esperit social per sobre del competitiu.
I té l'objectiu també de que sigui un punt de trobada, un punt relacional i un espai on els joves puguin poder-se conèixer i aprofitar l'esport, no? que al final ja també tenim dos anys de recorregut, abans es feia a l'Institut La Garrotxa, els juliols, i aquest any doncs, amb tot el suport hem pogut donar-li una mirada diferent, molt més àmplia i molt més de ciutat i de comarca.
El nou torneig de futbol sala d'aquest estiu ha estat organitzat per l'Ajuntament d'Olot i el Consorci d'Acció Social, el Consell Comarcal i el Consell Esportiu de la Garrotxa.
I el Ripollès tindrà un nou equip de bàsquet femení. La Unió Esportiva Ripoll federarà un conjunt a la categoria preinfantil de cara a la pròxima temporada. Martí Palau.
La Unió Esportiva Ripoll ja comença a pensar en la pròxima temporada. El club ripollès està muntant els equips de base per competir un any més i enguany la novetat serà la creació d'un equip femení. La plantilla estarà conformada per nenes de categoria mini i preinfantil, que competiran plegades a preinfantil. Una bona notícia pel club, que reforça així la salut de l'escola. Parla Jesús Morales, entrenador del preinfantil femení de la Unió Esportiva Ripoll.
El projecte que tenim és, de bones a primeres, era sortir amb un equip femení de l'escola, que ha costat prou. Les bones notícies és que hem fet prous nenes per fer un equip i anirem a competir federat, amb un equip federat.
El 8 i el 15 de juny el club ha organitzat dues jornades de portes obertes perquè tots els infants que ho vulguin es puguin apropar a gaudir del bàsquet. A més, en ambdues jornades es durà a terme un concurs de triples.
Tenim una jornada de portes obertes per tota la mainada que vulgui, és totalment gratuïta, on passarem un matinal de jocs i, jocs, incames, tot relacionat amb coordinació, motricitat, tot el que treballem normalment a l'escola, doncs ho passarem perquè la gent pugui conèixer el que fem dia a dia aquí a la pista. Llavors, això en un cantó, a l'altre cantó farem un concurs de triples, els dos dies, el preu d'inscripció són 2 euros, que és molt poca cosa.
Els guanyadors del concurs de triples es coneixeran el dia 15 de juny, quan s'haurà fet la mitjana dels resultats de les dues jornades. És una manera diferent de cloure la temporada i intentar sumar nous nens i nenes als diferents equips de la Unió Esportiva Ripoll.
I com dèiem, relacionat també amb el món de l'esport, després de la pandèmia, les entitats, associacions i clubs esportius han notat una davallada de les persones que volen continuar fent feina sense esperar pràcticament res a canvi. Dèiem que està relacionat amb el món de l'esport perquè un dels exemples és el Club Vòlei Olot, que enguany celebra 4 dècades de vida i que els costa trobar entrenadors i persones que empenyin el projecte. Ho explica el director esportiu del Club Vòlei Olot, Marc Busquets.
Sí, el que ens trobem és que, sobretot des de la pandèmia, no, la gent valora molt el poc temps lliure que pot tenir, la gent vol fer moltes activitats i entrenar és una activitat que realment, més enllà de les hores de pista que pots tenir a partir del cap de setmana, que en el cas del vòlei, molts dels partits són lluny, ja estem parlant que ens anem a Barcelona, quasi sempre, comporta una sèrie de responsabilitats fora de la pista, o de, podríem dir-li inclús mal de caps en algun moment de la temporada, que demanen de molta energia, no? Llavors la gent és molt selecta a l'hora de decidir a què dedicarà aquesta energia, no? Quan surt de la feina.
Per això aquesta temporada el club ha decidit que una persona es dediqui completament al club. En aquest cas, amb en Marc Busquets com a director esportiu. Ell va començar a jugar a vòlei amb 6 anys, més tard va ser entrenador i va anar escalant fins a ser coordinador i director esportiu. Moltes són, però, les hores que porta dedicades al llarg de la seva vida per ajudar a tirar endavant un dels clubs esportius més importants de la comarca.
El camí de tots els clubs ja és cap a la professionalització. En aquest cas, aquest any el club ja ha apostat per fer-ho amb la figura de director esportiu i el que volem és seguir aquest camí de mica en mica, doncs començar a tenir gent que s'hi guanyi la vida i que pugi la qualitat de la pràctica esportiva.
I en Pau Martín Cosí, d'en Marc, també va arribar al club amb 6 anys. Va ser jugador fins gairebé tota l'adolescència. Més tard va tenir un accident de trànsit que el va impedir continuar i després d'un parèntesi de 5 anys allunyat del vòlei i del pavelló es va tornar a engrescar. Aquest cop, per ser entrenador, diu que en el seu cas ha estat clau la unió familiar per fer-se sentir seu el projecte del Club Vòlei Olot.
Ja fa més de 25 anys que vam començar i ja en fa 40 del club, vol dir que hem estat més temps, no, al club que no pas sense ser-hi. I sí, ens sentim responsables, tota la família de Bec, com creat el club des del principi del meu tiet, amb els que eren, a nosaltres, que ara en Marc és el coordinador, jo que faig d'entrenador, la meva tieta que encara hi és, el meu tiet també. Sí, sí, és una cosa que ens sentim responsables també de que dia a dia continuï.
En Pau diu que els jugadors que juguen a vòlei en ciutats com Olot, allunyats de les zones amb més tradició per aquest esport, és la clau d'arrelar-se al club.
Si vols jugar a vòlei, has de jugar aquí o anar molt lluny a jugar. I el que intentem el dia a dia és que no vagin a Barcelona a estudiar i pleguin, sinó que vulguin seguir o entrenant o jugant o el que sigui, però que continueixin formant part del club.
Possiblement aquesta és la clau perquè entitats com el Club Vòlei Olot puguin sumar 40 anys més. Enguany han bufat les espelmes amb més de 200 jugadors i més d'una vintena d'equips. El camí, però, no és fàcil en un moment que el temps val molt més que or. I això és tot del nostre informatiu, això és tot d'aquest segon tram dels 5 minuts més, tant de la comarca de la Garrotxa com de la comarca del Ripollès. Que passeu un bon dimecres i gràcies per la vostra confiança.